Avui és el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Hem conegut unes xifres alarmants. Els professors només s'assabenten d'entre el 10 i el 15% dels casos d'assetjament que hi ha a les aules. I, per tant, falten 10 minuts perquè els nens entrin a escola, els nens i nenes, que els pares molts deixin a les criatures a escola, i, per tant, crec que és un moment de fer teràpia global de tots plegats. I, per tant, pares i mares, criatures que aneu al cotxe o que esteu sintonitzant aquest programa, abans de que els alumnes entrin a l'escola, volem saber què cal fer per frenar aquests casos. Ferran Barri és psicòleg, mestre i president de l'associació Softbullying. Hola, Ferran, bon dia.
Bon dia, què tal, com estem?
Molt bé. Aviam, per la gent que... els pares, mares i criatures que ens estan escoltant. Si fossis una criatura entre 10 i 17 anys que nota que alguna cosa li estan fent els companys, què recomanaries que fes?
Pues lo primer és buscar recolzament. Aquest recolzament l'hem de buscar del grup de companys directament, és a dir, hem de fer-los saber i hem de fer entendre, i això tenim una responsabilitat molt gran als propis docents a l'aula, perquè els companys sàpiguen diferenciar el que seria una broma, per exemple, d'una situació d'assetjament, d'un maltractament, i buscar recolzament en aquests companys i dir-los, escolteu, no permeteu que aquestes persones que m'estan assetjant ho segueixin fent. Per una altra banda, demanar ajut, evidentment, al professorat. El professorat, com dèiem aquí, no se'n assabenta de les situacions que estan passant perquè passen a les seves esquenes. Per tant, hem de buscar ajut al professorat i el professorat ha d'intervenir i intervindrà. I, per altra banda, explicar-ho que s'explica-ho als pares i mares i també perquè es puguin adreçar a l'escola i també puguin posar aquests fets en coneixement i treballar de forma coordinada, lògicament, perquè tots plegats, entre els alumnes, companys, entre els professors i entre els propis pares i mares, treballem en xarxa per poder parar aquesta situació.
Val, per entendre'ns, els nanos que s'estan escoltant, el primer de tot, molt important, que busquin algú i que ho expliquin, sigui amb un amic.
Correcte.
Sigui amb un amic, sigui amb una amiga, sigui amb un mestre, sigui amb un tiet, sigui amb un cosí, que busquin, per si no volen explicar als pares, perquè moltes vegades jo puc entendre que moltes criatures pensin quina vergonya em fa explicar-ho això als pares.
Sí. Exactament, exactament. Aquí has dit una paraula clau. Sempre parlem de por a les represàlies quan parlem de posar en coneixement les situacions d'assetjament que patim, i el que més em preocupa més és això, la vergonya que li fa a un nen o una nena dir als seus familiars, als seus pares, que està patint aquesta situació. Se sent inferior, se sent com que a la resta de companys no els hi passa i a mi sí em passa. Per què soc diferent? Què em passa a mi? Que em soc mereixedor de patir aquesta situació? Evidentment ningú mereix patir assetjament, però aquest menor ho pensa que és diferent als altres. I això el posa en una situació d'inferioritat que no hem de permetre que es doni.
Val. Per tant, molt important, primer de tot, que els nens i nenes, nois i noies, ho puguin explicar a algú. Evidentment, aquest algú que ens pugui estar escoltant, que li va un nano que li diu això, el que ho ha de fer automàticament és explicar-ho als pares. Òbviament, que això seria el més normal. Molt bé, això ho sabem. La família com ha d'actuar, llavors?
Pues la família el que ha de fer primer és ser molt comprensiva, ha de donar un clima de confort a aquesta conversa, no recriminar, evidentment, cap tipus d'actitud en el menor, no posar-lo en una situació de dir-li, home, pues reacciona violentament, defensa't, bueno, aquesta persona ha d'intentar defensar-se, però s'ha d'intentar defensar amb l'assertivitat, no amb la violència. I per tant hem de crear un clima de confort perquè aquest nen o aquesta nena ens expliqui el que li està passant i d'alguna manera pues, es pugui sentir aliviat i donar-li solucions, reportar-li solucions que passin sempre per posar els fets en coneixement del centre.
Quan parlem de bullying, molta gent, clar, l'assetjament cadascú, cada nen, el viu a la seva manera. És a dir, per una cosa que pot ser molt petita, aparentment, per ell ho pot sentir d'una manera molt bèstia. I és igual, els nens i nenes que ens puguin estar escoltant ara, és igual quina potència veuen ells, que és el tipus de bullying. Potser ho veuen que és un tema molt petit, però que a la vegada a ell els afecta d'una manera molt bèstia.
Correcte. Aquí jo sempre parlo del que és el llindar de l'assetjament. El llindar de l'assetjament és la percepció que té la víctima de la situació que està visquent. I això depèn de característiques personals, de la repetició i de la força amb la qual nosaltres ens estan assetjant, del recolzament o del ressò que es donen al grup o a les xarxes socials, i aquesta potència, el millor, com bé deies, per una persona externa que no ho està patint, li sembla que és fluix, que és una cosa que no n'hi ha per tant, que no té tanta importància, però per la víctima sí. I això és un factor que hem de tenir molt en compte, el llindar d'assetjament.
Val. Molt important també, un element important, hem parlat d'emissor, receptor, ara parlem de l'assetjador, eh? Els pares, mares, la companyia, qui dir-ho, qui comentar-ho. Però hi ha un element que també és molt bàsic. Hi ha molts nens i moltes nenes que veuen que hi ha algú que està assetjant amb un altre. És a dir, hi ha còmplices sense ser-ho, és a dir, observadors que ho veuen. Què hem de fer? És a dir, si ara van amb el cotxe aquests pares i mares i al darrere hi ha criatures que diuen no, és que jo he vist com amb aquest o amb aquest altre, hi ha aquest que li està assetjant. Què hem de fer aquests nanos?
Doncs el que han de fer és posar també en coneixement els del professorat.
Sí, però llavors el problema, jo estic fent ara d'advocat del diable, oh, és que sí. Puc ser el xivato.
Clar, però per això hem de posar també... Primera, hem de definir molt bé que posar en coneixement o denunciar una situació que estem patint o està patint una persona i que evidentment no es mereix patir, no ser xivato, és simplement defensar i posar-nos al costat d'aquella persona. I per fer-ho de forma anònima, fins i tot jo proposo la instal·lació és tan senzill com tenir una bústia de softbullying, una bústia on deixar qualsevol comunicat. És a dir, el Joan o la Marta li estan fent assetjament en un paper i els professors, quan ho llegeixen, es donaran compte que s'han de posar a observar aquestes circumstàncies que poden detectar, potser, o poden ser secundàries a aquesta situació de bullying. I, per una altra banda, podem posar, que això ho tenim molt fàcil, bústies electròniques. Tots els centres tenen webs, tots els centres tenen els blocs de l'aula, etc. Pues posar una bústia electrònica on poder comunicar les situacions que nosaltres estem veient i que són de patiment, d'assetjament a altres persones que estan patint o estan passant malament.
Un element molt important, segurament molts pares i mares se sentiran còmplices del que diré ara. Tots els que som pares ens pensem que els nostres fills o les nostres filles poden ser assetjats, però en cap cas o molt pocs casos deuen haver-hi de que dubtin que els seus fills puguin ser els assetjadors. Llavors jo li faré una doble pregunta, Ferran, una doble pregunta. La primera, com podem saber que el nostre fill pateix bullying? I molt important, com podem saber si els nostres fills són assetjadors?
Molt bé, doncs mira, els signes que ens poden donar una alerta a casa serien, doncs això, no? Els nens quan presenten rascades o blaus amb freqüència, quan arriben a casa amb la roba trencada, quan li desapareixen objectes o diners de forma habitual, quan agafa diners sense permís, quan es tanca en si mateix i no vol tenir doncs, contacte amb altres persones ni sortir al carrer, quan se'ls veu tristos, es tanquen amb ells mateixos a l'habitació, amb l'ordinador, es bloquegen del contacte social, els companys o les companyes doncs, no els conviden a festes d'aniversari, és molt, molt característic també, no? Celebren l'aniversari els companys i no ens inviten. Estan nerviosos quan, sobretot, s'acosta el moment d'anar al centre, el diumenge per la tarda, a vegades, doncs és el dia del mal d'estómac.
Ui, que l'estem perdent. Ferran, mou-te, perquè és molt interessant el que estàvem escoltant i ara diria, ara no. Aviam, ara et sento millor, sí, endavant.
Sí, bueno, s'estic en el tren perquè avui tenim una altra persona precisament d'aquest tema. També el rendiment...
Deies que diumenge era el dia del mal de panxa. Aquí t'hem començat a perdre. I ara ja t'hem perdut definitivament. Ferran, ets aquí o no? Hi ha vegades que, de debò, això dels trens no ens ajuda gaire en general a aquestes hores del matí. Els túnels i aquestes coses, a més, se'l podem recuperar i si no, deixarem aquí. Però crec que en base hem sentit el que és més important, és a dir, la paraula màgica, el diàleg. És a dir, que els pares i mares puguin parlar amb els fills, que els fills tinguin sort de parlar-ho amb algú, que ho puguin parlar amb algú, que ho puguin complementar amb algú, que ho puguin conversar amb algú, que ho puguin expressar amb algú. És veritat que el diumenge per la tarda, les criatures en general, bueno, les criatures i no criatures, el diumenge per la tarda és un dia que a vegades esborraríem de les nostres vides, perquè és allò que dius que bueno, demà en tornen una altra vegada a anar a treballar, o en toquen a estudiar, és evident que això passa, i que això és efectivament un problema. Sembla que hem recuperat a Ferran Barri, l'estic intentant... Sí, Ferran, deies que el tema de la panxa, mal de la panxa, i a partir d'aquí es nota que les criatures poden tenir un problema, no?
Pues sí, el mal de panxa quan s'acosta el moment d'anar a escola. De vegades la cap també, i de vegades pues, són símptomes que els nanos també fan servir una forma fictícia perquè els dispensem de la necessitat d'anar al col·le, no? De vegades també inventen, com dèiem, aquests símptomes, els costa dormir, tenen trastorns alimentaris, estan nerviosos de qualsevol tipus, no? I això doncs, també es tradueix de vegades en agressions als germans o contestes airades i violentes als propis pares, no?
Uh-huh. Sí. I l'assetjador?
I l'assetjador? menjador, doncs és una persona que no té empatia. Són aquests nanos que no mostren sensibilitat, doncs, cap al patiment d'altres persones. De vegades veiem reportatges a la televisió, o fins i tot cap als animals, fins i tot són capaços de maltractar els animals, de maltractar els germans, de contestar d'una forma despòtica amb els pares, els seus pensaments, i les seves respostes són intolerants, vull dir, no toleren a altres persones, doncs, que siguin de diferents grups ètnics o que tenen una orientació sexual. Vull dir, quan parles amb ells detectes aquesta prepotència, no? Basa en les seves relacions amb la dominació i la submissió, no pas amb la tolerància i el respecte. I vull dir, són nanos, doncs això, poc empàtics i amb aquestes actituds, doncs, agressives, prepotents i xulesques.
I falta un element important, també, els mestres. És a dir, els mestres moltes vegades no reconeixen que hi ha un problema a l'aula, i això és un problema, i afegeixo aquí un altre element, que és que molts cops hi ha... Una cosa és que els mestres s'assabenten del que passa dins de l'aula, però, per exemple, hi ha el pati, hi ha els menjadors, els monitors no són mestres, reben algun tipus de formació, o haurien de rebre algun tipus de formació en el tema?
Evidentment. Mira, això afortunadament ha canviat molt la percepció, perquè abans els mestres, com dèiem, hi havia un síndrome de negació de la realitat. I ara, doncs, amb aquest servei que hem posat en marxa, ajuda a propes, hem tingut el 12% de les consultes dels mestres catalans i professors d'institut que s'han adreçat a nosaltres per temes de conflictivitat a l'aula, en molts casos són perquè ho pateixen ells, però el 12% han consultat per possibles casos de bullying. És a dir, els mestres reclamen ajut perquè els ajudem a entendre què està passant a les seves aules, perquè són els últims a assabentar-se. Les coses passen a l'esquena seves, però sempre hi ha signes que es poden ajudar a detectar aquestes situacions.
Va. Per cert, ha vist la sèrie de Netflix, 13 Reasons Why, por 13 razones?
Perdona, em podria repetir la pregunta?
Sí, has vist aquesta sèrie de Netflix tan famosa que es diu por 13 razones.
No t'he entès, perdona'm.
Sèrie Netflix por 13 razones, canvio.
Ah, vale.
Si l'has vist, si l'has vist.
Com?
Si l'has vist. Ara si l'has vist.
Sí, no l'he vist.
No, és que parlant d'aquesta sèrie que ha augmentat el nivell de suïcidis entre adolescents un 29% després de que s'incrementés la sèrie, de que s'estrenés la sèrie.
Sí, doncs això, clar, moltes vegades doncs, també tenim aquests problemes, no?, que el professorat, doncs, bueno, doncs, al no veure aquestes situacions, el que hem de fer és ajudar-los a entendre què està passant a les aules, no? Llavors, hem creat també una sèrie de pautes d'observació d'aula molt importants perquè els professors que puguin detectar, doncs, simplement aquests nanos que potser arriben tard sempre, que sempre s'esperen a ser els últims en sortir de classe, volen parlar amb nosaltres, que busquen recolzament a l'hora de pati o no volen sortir a jugar al pati o busquen d'estar parlant amb els professors quan estem en el pati, els professors de guàrdia. Per altra banda, doncs, potser baixes del rendiment escolar, veiem que tenen pocs amics, veiem que hi ha algunes actituds de rebuig per part dels companys o situacions burlesques. I, bueno, de tot això podem deduir que potser en aquest nen o aquesta nena li està passant alguna cosa.
Val. I ara que hi ha molts pares i mares i han deixat les criatures a escola i no, però la pregunta és, això és veritat o és mentida aquesta frase que li diré? Això ha passat tota la vida, però ara se sap.
Pues sí, això és veritat. Abans en dèiem que eren coses de nens i que, bueno, no n'hi ha per tant, i ara posarem que el bullying pues, pot causar doncs, circumstàncies molt, molt greus i perilloses, per tant, per la persona que ho pateix, com també pues, per les famílies, no? Perquè això es pateix en família. I sí, ara se'n parla menys.
Moltes gràcies, Ferran Barri. Que vagi bé.
Vinga, gràcies, Jordi.
Gràcies, que vagi bé. Bon dia.